Volem passar un bon ratet, pues mire, jo els aconsello que es queden perquè estan nosaltres. Lluís Cabedo, bon dia, Lluís.
Bon dia, Susana, com estem?
Pues que sempre té coses interessants que contamos i coses, a més, que són a nivell internacional i sempre tenen que veure en nosaltres. Hi ha que veure que sempre hem estat enmig. Sempre ha sigut un poc el aderezo de la ensalada.
Sí, sí, sempre hemos però sempre una miqueta acompanyada de la mala sort, en este cas. Tinc que
dir-te. Ah, sí? Bueno, pues venga.
Sí, acompanyada de la mala sort perquè la vida és cíclica. Avui en dia estem parlant de la guerra d'Ucrània i la guerra d'Ucrània ens està afectant a esta província i a este poble en concret, el que se refereix al món Taulellers. Vora 9.000 persones estan en ERTEs i en ERES perquè avui en dia el preu tan car provocat del gas ha fet que moltes empreses no siguin competitives i tanquen. Però és que això és cíclic. Vull referir-me que és cíclic perquè fa 100 anys va haver una altra guerra, que va ser la Primera Guerra Mundial.
Ojo,
I també ens va repercutir, cosa que, pese a que Espanya era neutral, mitja Espanya potser se va enriqueir per els productes que tenien, com era la part catalana en la zona textil i tot això, però amb nosaltres que ens dedicàvem a la taronja i això ens van bloquejar els ports i les fronteres i ens van impedir que les taronges tingueren eixida. I això va provocar hambruna. Hambruna perquè avui en dia tenim tots la sort de tindre paro, tindre ajudes familiars i tindre això, però entonces això no existia. I veure una zona rica, que en aquells anys era una de les més riques,
arruïnar,
perquè el no poder veure gent arrencant tarongers en plena producció per a plantar blat, panís i bajoques
per menjar,
literalment.
Menjar.
Sí, sí. I gent treballadora forta i sana anar demanant com si foren mendigos, per favor, doneu-me algo per menjar, o sigui, i dones i xiquets aporreixant portes perquè es donaren algo, aquesta situació se va donar en este poble. Afortunadament som un poble emprendedor i sempre hem buscat eixida en moltes coses i més o menys te vull contar, sí, pues, a grosso modo.
Hola, anem a la història.
Pues sí, la Primera Guerra Mundial també va tindre les seues conseqüències a Villarreal. Evidentment, el que tancaren la frontera amb França i el bloqueig marítim per a que no isqueren els barcos de taronges va fer que la fruta es quedara a l'arbre. Evidentment, també va afectar a Villarreal i comarca que se dedicaven a lo mateix. La Primera Guerra Mundial a la nostra comarca va provocar un encadenament de desgràcies. Van tancar almacens de taronges, les dones i els homes ja no podien treballar i com t'anava dient, pues, igual que lo de la guerra d'Ucrània. Com tot en la vida, a malos males, grandes remedios. Molts van arrencar els tarongers i van començar a plantar aquests terrenys cultiu de primera necessitat, com era el blat, el panís, les bajoques, i en conseqüència se van intensificar les activitats als molins. Avui en dia, el quedar-se sense treball, la majoria de les persones tenen el paro, les ajudes, com veia dir antes, però els homes joves, entonces era molt trist que tenien que anar demanant quan se podien valer per si mateixa, però no tenien ni pa menjar. Molt que tenien petits, molta gent se va dedicar també a criar animals domèstics, doncs clar, tots ho buscàvem pa menjar, no per altra cosa. Però vaig sortir una idea de dedicar-se a fer espardenyes de manera artesanal i molta gent a este poble, mira si serà que se van arribar a crear hasta 40 empreses, que va aconseguir absorbir molt de paro d'això. No era, se guanyava diners, no era tant com la taronja, però per lo menos tenien pa ficar-se a la boca. O sigui, este poble, pues, això va aconseguir això, que aquestes 40 persones absorbir molta gent. Però també uns anys antes se va crear el comedor de la caritat. Afortunadament, esta comedor de la caritat, un dels principals valedors va ser l'arcipreste de l'època, que era Miguel Predos, que va ser un dels que més va ajudar a que la gent participara i col·laborara en este fet per a que col·laboraren per a ficar perquè la gent poguera menjar. I el que va ser president en aquella època va ser el metge Manuel Coret Moreno, que era el que dirigia, diguem, el comedor social. La gent va veure l'arcipreste, ve per la representabilitat del mateix metge, va aconseguir pues, que molta gent col·laborara i ser Villarreal, aconseguir un hito en el que és la beneficència local, perquè va aconseguir que molta gent, pues, això, que no passarà fam. Gràcies a aquestes persones. Però, Susana, saps que el comple... hi ha una estació a Espanya, que és la de Cafrán, que fa 12 dies, concretament, Exactament, el 27 de gener obria les portes de l'hotel més lujós que hi ha actualment en Espanya. Tu diràs, i què té que veure l'hotel de Huesca, en este cas?
No,
de
jo he pensat, l'hotel més lujós d'Espanya, quan valdrà allí passar la nit?
Ah, jo no ho sé, jo no pregunto aquesta cosa.
No, podem averiguar-lo, podem averiguar-lo.
Es diu Royal Hideaway Hotel. Veus que l'inglès sí que és pronunciat molt bé.
Sí.
A lo que a lo mateix, a molta gent dirà, pues això és l'hotel Canfranc Estación, no? Tot el món que és l'estació de... lo que era l'estació de tota la vida de trens internacionals que va haver a aquesta ciutat. És un hotel de 5 estrelles que pertanyeix al govern d'Aragó i que administrava el grup i que administrava, perdona, el grup Barceló durant 69 anys. Claro, llavors han gastat tanta pasta ahí que
s'han donat la concessió.
S'han donat la concessió per treure rentabilitat. Este hotel porta 104 habitacions, entre elles 4 suites de lujo que se troben entre la primera i la segona planta.
Ah, perquè a part d'estan les suites, clar, claro, que ixes claro. En casa valdran més diners.
Ixes ja ni preguntes, ja. Per cert, els amants del bon menjar, si ni alguna vegada teniu la sort d'anar, tenen que saber que la part gastronòmica està liderada per Eduardo Salanova i Ana Asin, que són dos experts en l'alta cuina aragonesa i que en l'any 2021 foren galardonats amb una estrella Michelin cada un.
I damunt se menja bé.
Sí, sí. Però Susana, el que ens porta avui a l'origen i la història d'esta estació de tren convertida en hotel de luxe, pues tinc que dir-te que és, doncs, l'estació va sorgir degut al desig d'unir a França i Espanya travessant els Pirineus per Sant Port. En este fin, els dos països firmaren diversos acords, sent el primer de tots era l'any 1904. En un principi l'estació anava a construir-se al costat francès, però els enginyers francesos, que són listos ells, van veure una gran dificultat i un gran cost econòmic, per lo que al final se va decidir fer-lo al costat espanyol. Una altra gran dificultat era l'ample de les vies, ja que l'ample de les vies espanyoles era més major. Va haver una època que Espanya va fer les vies més amples a 1,67, concretament, que n'hi diuen, quan el resto d'Europa i el món la feien a 1,44 d'amplària. Entonces, era el primer problema que se trobaven, no? De, bueno, és una estació internacional i cada un té una via d'una dimensió. Pues finalment se van arribar a un acord decidint que un costat de l'estació se construirien els trams de vies d'ample internacional i els altres costat les de l'ample espanyol. L'edifici seria compartit, serviria d'enllaç, de frontera i a duana. A més del vestíbul principal, seria la meitat piso francès i l'altra meitat suelo espanyol. Tinc que dir-te, Susana, que a causa del seu emplaçament, a les muntanyes i al transcurs del riu Aragó que passava per allí, els enginyers van tenir una sèrie de problemes addicionals, ja que hi havia una base plana per aixecar l'estació i les vies. O sigui, tenien que aplanar la zona, jo estic parlant dels Pirineus, per a poder fer l'estació. Per això van haver de desviar el curs del riu Aragó i igualar el terreny, movent la terra. Al llarg del temps es van plantar més de 8 milions de pins per a sostenir el terreny i frenar les allaus de la neu. Entre l'any 1909 i 1910, les companyies Midi, Francesa i Nord d'Espanya van presentar el projecte de l'estació internacional. En 1915 es va concloure les obres del túnel ferroviari i en 1923 es van iniciar les obres de l'estació segons el projecte de l'enginyer Fernando Ramírez Dampier, projecte que va ser modificat per el Ministeri de Foment, que va decidir substituir la maçoneria de les façanes per formigó. Al desembre de 1924, el projecte reformat pujava més de 3 milions de pessetes de l'època. O sigui, entonces ja era el preu que tenia i al final va costar mig milió de pessetes més. Vull dir que això està a l'ordre del dia.
Sí, sí.
Això no ha canviat.
Ens ha passat
molt.
Sempre, no?
Sí, sí. Les obres van durar 5 anys, després dels quals el nou edifici es va inaugurar el 18 de juliol de l'any 1928, en presència d'Alfonso XIII, rei d'Espanya, i Gaston Dumerguer, president de la República Francesa. Tinc que dir-te, Susana, que durant el període de la construcció va coincidir també en el temps de la Primera Guerra Mundial. En aquells anys convulsos per la Guerra Mundial, Borriana va passar de tindre temps de prosperitat gràcies a les taronges, al cessament d'activitat exportador a tots els països que habitualment hi compraven les taronges per través de la guerra. La guerra va esclotar el 27 de juliol de l'any 1914, i el mercat nacional era insuficient per absorbir tota l'oferta de taronges que hi havia. Encara que van intentar vendre taronges a països de l'Àsia Menor i altres països allunyats de l'escenari bèl·lic, dona compte que esta guerra va confrontar a vora 32 països. 32 països que en veritat eren tot eren potències mundials en colònies, per això guerra mundial, perquè al final afectava les colònies i afectava tot, eh? La greu situació creada per la falta de treball en la recol·lecció i la confecció de la taronja va ser impulsar al govern a promocionar obra pública per a mantenir ocupada tota la població. I és entonces quan van decidir crear el pantà de Maria Cristina. A més d'obres al port de Castelló, i també pues, van decidir fer pues, el gravament de la situació va obligar al govern a promulgar el 18 de febrer de 1915 la llei de subsistència, o sigui, ja era per necessitar treure una llei pa que la gent pogués sobreviure.
Saps quant val la nit en este hotel? Me l'acabem de passar de redacció. 384 euros.
Ui, que barato.
Serà la nit normal o la suite un altre preu? Per si poden anar investigant.
En temporada baja. Mare meva. Bueno, ara de totes maneres ara serà té que cercar perquè ara està la neu allí, supongo que aniran tots estos que van a esquiar. Sí. Ara a mi no me voran, a mi tot lo que és neu, ja te dic jo que fa un fred que pega.
Perquè sí, no són molt de són més de la costa, no, més de
sí,
la caloreta.
Sí, nosaltres jo som més de patir calor que me voran més a Canàries que no allí, me pareix a mi.
Bueno, pues bueno, és igual, encara que a veure, tenim Borrianes al costat, sí, i, o Almassora, sí, o Castelló, és dir, promocionem la nostra, sí, Benicàssim, sí, Oropesa...
Més que això ja se dona per fer de que solem anar més a subir, no?
Hombre...
Pues com t'anava dient, la falta de vagons de tren, també, per donar eixida a les escasses comandes rebudes i les constants huelgues de personal de la indústria local confeccionadora de fruita van desestabilitzar encara més la situació. O sigui, la primera, el no vendre taronges va crear el caos en plan dominó, no? Primer les taronges...
La importància que tenia, aquest gran motor econòmic,
sí, sí.
I ara diuen que... Això no es dona... Bueno, pues jo pense que és que s'han tirat a la part taulellera, que mira ara com veig de la part,
sí, sí,
taulellera,
És que la part taulellera, com deia al principi, no és fer taulell en si. És cartons que embalen les caixes, els palets, els camions, les indústries colindants d'electricitat, manteniment, tot això. És que al final arrastra molta gent. No són 9.000 les que han anat a un ERTE, són indirectament... la part proporcional. Ja t'he dit que ara això cobrís el subsidi, el par, però tu imagina si això no estiguera. Podia crear un caos total, Pues tot això en tant de número d'aturats que el govern civil de Huesca, o com se diu Huesca en castellà, en valencià?
Osca.
Osca, és que ho dic en castellà perquè la gent segurament li relaciona més.
No passa res, se pot dir, és dir, diem com se diu i segurament vos envien un WhatsApp o algo, sí, perquè saps què passa, Luis? Que tu pensa que això és una conversa entre nosaltres.
Ja.
Que ens coneixem.
Jo sol dir les paraules puntuals en castellà perquè jo crec que tot el món ho entén, cosa que si ho dius en valencià, a mi me costa a vegades, ui, que haurà dit, no ho entès bé, saps el que ho dic?
No, a més, lo bo és parlar cada un el llenguatge matern, i el teu llenguatge matern no és el que...
Un xaporrillo.
No, com el de tots.
Bueno, pues com t'anava a dir, el número d'aturats pues, va fer que el govern civil de Huesca va oferir feina a 400 brassers de Borriana per a fer l'esplanació de los arañeros, en la que després seria la gran estació internacional de Canfranc. Per cert, el resto d'aturats van dur a terme la carretera del Grau de Castelló a Borriana per Almassora, a la qual es van destinar 52.000 pessetes de l'època i 41.000 pessetes més per a la nova carretera de Vichy fins al baixaor del tramvia a vapor de onda que duia hasta Castelló. O sigui, el que és l'apeadero, que diuen tot, pues, la carretera de Vichy fins a l'apeadero pues, també la van fer. El govern el 26 de juliol de l'any 1907 va suspendre les garanties constitucionals, vol dir que ja això se mos va desmadrar massa i... Però saps, Susana, que el més apassionant d'esta estació de trens és la història que ha viscut. Te conte. A l'any 1936 va començar la Guerra Civil Espanyola i l'estació internacional de Canfranc va ser l'esdeveniment d'un lloc estratègic d'alt interès. En la imposició de la dictadura de Franco es va prendre l'estació de Canfranc i fins a l'any 1939, inici de la Guerra Mundial, es va tapar el túnel que connectava amb la França per a evitar desercions i exilis d'Espanya i l'arribada de suport des de França que va a Espanya per anar en contra del govern de Franco. Mentre que el túnel estava tapat, per impedir el pas de qualsevol ofensiva des de França, es va crear un corredor de búnkers anomenat Organització Defensiva del Pirineu, on van crear 40.000 búnkers sota els Pirineus. O sigui, vas tu passejant per ahí buscant rovellons i te trobes més búnkers que rovellons, no? Entre 1940 i 1945, l'estació va tancar el trànsit de viatgers i van arribar els nazis, donar compte que França va ser ocupada pels nazis, a la part francesa de l'estació, juntament amb un grup d'oficials de la SS i membres de la Gestapo, que residien a l'hotel, un hotel que hi havia ahí al mateix, a la mateixa estació, i al mateix poble. Espanya era neutral i l'arribada dels nazis va provocar rifirrafes en els militars espanyols que protegien la frontera espanyola. Pues, com en tota situació de guerra, les fronteres encara definides seguien sense estar definides, així que l'estació es va convertir en un entrament d'espies que venien de tot arreu. La resistència francesa entrava per Canfranc amb l'ajuda dels amics espanyols. Els jueus que fugien de l'horror nazi s'amagaven en les cases del poble de Canfranc. Els alemans que s'oposaven al règim nazisme, del nazisme, pues, també van trobar un puesto per exiliar-se. A banda de ser una zona de caos, aquesta àrea va ser marcada per contraband en aquella època, també va ser una zona de contraband. Però Canfranc transitaven els trens que... Per cert, això és molt important. Per a Canfranc transitaven els trens que transportaven el mineral nomenat en castellà wolframio, en W, jo crec que se pronuncia així, wolframio, i en valenciana crec que es diu wolframí, que els nazis utilitzaven per a reforçar l'acer dels seus tancs, i també entraven els trens a Espanya de tones d'or provenients de Suïssa. O sigui, els alemans aprofitaven ahí per a entrar l'or i per a entrar tot.
O sigui, el que ve sent una pel·lícula absolutament d'espies, de conspiracions, el que s'ha viscut ahí, eh?
Sí, pues, aguarda que encara... Així mateix, a l'any 2000 es van trobar entre les vies del tren documents que descobrien el contraband de més de 87 tonelades d'or nazi que va transitar per aquesta estació. I ja el 27 de març de 1970 l'estació es va tancar al trànsit internacional a causa de l'enfonament del pont L'Estanguet per un descarrilament d'un tren de mercancies francès. Aparentment, el descarrilament va ser produït per una fallada del sistema elèctric, però expliquen que aquest accident no va ser casual, sinó que va ser planificat per a la companyia ferroviària francesa, que tenia moltes pèrdules i va treure l'excusa de, pues mira, així a veure si cobrem del seguro i a veure què passa. I l'estació, per això, ha estat molts anys tanca, fins que el grup Barceló, pues, ha decidit, pues, fer ahí un hotel perquè nosaltres, gent de plebe com nosaltres, puguem
parlar de...
Puguem fotos.
Recontamos a veure si podem passar la nit allí o no.
Sí, sí.
Luis Cabedo, gràcies per haver vingut. Espere impacient la setmana que ve que ens portaràs i quin repàs farem i de qui.
Això és també a l'azar.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, hasta la...